el de cèrvix. Amb aquests consells de salut arribam a les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen demà a les 7, a l'informatiu matí.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Aquest programa segueix un ordre. Jo vos salut, posant música, introduïm un convidat, després un altre. Avui és dimecres i toca secció de cinema. Acabarem baixant barrera, en definitiva, col·locant les coses en el lloc que els correspon dins l'escaleta, perquè el programa surti el millor possible, amb harmonia i amb equilibri. Aquesta és la intenció, perquè les persones humanes, com els sistemes complexos, som ordre, però també som caos, i aquestes forces oposades ens completen.
Una banda de lladres va arribar a la meva aldea natal i robar, crec que res, però a mi me van dur pres. I un d'ells me va dir: tranquil, nin, no volem fer-te mal, només volem el teu talent natural. Ensart de tirar fletxes amb un arc.
Vaja història aquesta de Sous a l'estil de Robin Hood, eh? Que érem herois o criminals, no ho sé, i potser és igual. Ells deien que eren agents de l'ordre universal. No m'apareix mal la lletra per posar de banda sonora els herois i els villans de l'ordre mundial actual. Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un, Ali Khamenei, Emmanuel Macron, Jens Stoltenberg, per posar-ne alguns, noms propis, podríem posar també Pedro Sánchez, personatges que representen la pugna pel nou ordre internacional, que justament és el títol del llibre escrit pels membres de Descifrando la Guerra, Jorge González Márquez, Alejandro López Canorea i Àngel Marradas. Un assaig que ens convida a posar distància i context per entendre el món complex i canviant en el qual vivim.
Get our best trained, best educated, best equipped, best prepared troops refuse to fight.
Àngel Marradas, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Buenas, encantado, muchas gracias.
Primer de tot, enhorabona per aquest llibre i gràcies perquè necessitem saber d'on venim per entendre cap on anem, i això és impossible només seguint les notícies del dia. Però ja que avui hem agafat la paraula polisèmica ordre, anem a començar definint què és l'ordre internacional. No sé si seria les relacions de poder que s'estableixen entre països o com l'explicam.
Bueno, sí, ese es uno de los aspectos fundamentales. Diríamos que el orden internacional al final es una serie de equilibrios y normas que regulan las relaciones. Principalmente el actor principal aquí son los estados, quienes han construido ese orden, pero realmente lo que, digamos, regula ese orden es la distribución del poder en el mundo entre distintos actores, tanto públicos como privados. Aquí, digamos que normalmente es el aspecto normativo, ¿no? Y los actores como principal sujeto de derecho, los que han venido definiendo a través de los acuerdos internacionales cómo queda construido ese orden, que normalmente es una foto fija de un momento de esa distribución del poder. El resultado de la Segunda Guerra Mundial y las normas, digamos, que se construyen a partir de ahí, es una foto fija de ese momento de distribución del poder que después ha ido cambiando.
Val. I segurament ara també ens trobem en un moment de canvi important. En línies generals, què diries que caracteritza l'actual ordre internacional?
Bueno, el actual orden está caracterizado fundamentalmente por por un momento de transición, porque digamos que ha habido una competición entre dos órdenes, ¿no? El orden de la Segunda Guerra Mundial, que es un orden, digamos, más realista de esa distribución del poder, y por otro lado, por encima del mismo, y el que ha tendido a imponerse, es el orden liberal, defendido por Estados Unidos, que está en descomposición hoy en día, ¿no? Yeah. Entonces, ahora mismo estamos viendo una serie de cambios que marcan un paso de un orden, de un sistema, digamos, unipolar, es decir, dirigido por una sola potencia, que es donde se concentra la mayor parte del poder, a un orden multipolar en el que la distribución del poder tiende, digamos, a dispersarse entre más estados. Uh-huh. Y un orden internacional en el que se vuelve a reivindicar el Estado como principal herramienta central del poder. Uh-huh. Frente, por ejemplo, a la empresa privada, ¿no? Y el momento de la globalización durante los años 80, 90, ¿no? Donde lo que primaba era el comercio, ¿no? El libre comercio a través de formas, digamos, de just in time, ¿no? Es decir, siempre conseguir que los productos llegaran lo antes posible. Uh-huh. Y primar la mayor eficiencia posible. Pero ahora, digamos, estamos volviendo a un mundo más proteccionista en ese nivel económico y, por lo tanto, donde el Estado tiene mayor presencia, y la previsión es just in case, ¿no? Es decir, siempre prever necesidades, como vimos durante el COVID, y por lo tanto tener almacenaje en vez de poder llevar los productos lo antes posible a los lugares.
¿Diries que hi ha un punt d'inflexió que ens dugui o que ens hagi duit on som ara, Àngel?
Diríamos que hay varios puntos importantes, pero yo diría que la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética es más o menos el punto de referencia más importante que tenemos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque básicamente dentro del orden internacional genera un desequilibrio. La distribución del poder estaba construida en torno a dos polos, ¿no? Ese sistema bipolar de la Guerra Fría. Y claro, cuando desaparece uno de ellos, cuando desaparece la Unión Soviética, eso mina los cimientos de ese propio sistema, porque genera una potencia, una sola potencia, un sistema unipolar, en la que Estados Unidos pues no tiene restricciones. Y de hecho, ¿no? Lo que viene a ocurrir de cierto modo es que Estados Unidos empieza a ver como una camisa de fuerza esas uh-huh, normas. Uh-huh. Es decir, esas reglas que antes servían para proyectar su influencia como confrontación con la Unión Soviética y, por lo tanto, para establecer un cierto equilibrio, un cierto orden en su esfera de influencia, de repente se convierten en una restricción a sus capacidades militares. Uh-huh. Y entonces, por lo tanto, lo que va ocurriendo es que Estados Unidos va rompiendo con ese orden internacional, y realmente podemos decir que Estados Unidos es la mayor potencia revisionista, es decir, la potencia que más va en contra del propio orden internacional que ellos crearon. Y además, ¿no? Tenemos el sistema social de bienestar, ¿no? Que es parte de ese orden de posguerra. Desde los 70 ya empieza, digamos, a verse desmantelado. España es una excepción en ese sentido, porque precisamente es de los años 70 cuando se construye, pero buena parte de eso se debe a que no existe la Unión Soviética. Uh-huh. Es decir, no existe un enemigo que genera esa subversión interna, ¿no? Ese sistema alternativo, ¿no? Que era el sistema socialista, y por lo tanto, digamos, las clases dominantes de los estados occidentales ya no tienen la necesidad de proveer ese escudo social contra la subversión comunista, principalmente.
Tot això s'analitza, com deia en aquell llibre, La pugna per el nuevo orden internacional, i tenim ara un món molt canviant, on hi ha noms propis, la Xina és sovint assenyalada com el gran actor emergent. Tu diries que estem davant un ordre bipolar, un món bipolar, Estats Units versus Xina, o més aviat amb un escenari multipolar?
Bueno, yo diría que estamos más en un escenario multipolar, parece a lo que nos dirigimos. Por un lado, porque China no está interesada en ese orden bipolar. No está interesada en una confrontación directa con Estados Unidos, no pone resistencia a muchas de las acciones de Estados Unidos, por ejemplo, ahora en Irán, o por ejemplo en Venezuela. Y de hecho, China se ha beneficiado mucho del orden internacional dirigido por Estados Unidos. Uh-huh. Y en parte, el orden internacional está cambiando porque China se está convirtiendo en una principal potencia a través del propio orden internacional construido por Estados Unidos. Y eso a Estados Unidos le genera, digamos, una contradicción en el sentido de el propio orden que yo he creado está generando un adversario que es capaz de destronarme. Por eso Estados Unidos tiene un incentivo cada vez mayor de destruir ese orden internacional, porque ese orden internacional ya no va en beneficio propio, sino que va en beneficio de China. Uh-huh. Entonces, por un lado tenemos ese elemento, y por otro lado, el hecho de que el resto de países no se están uniendo, no porque tengan un sistema alterno, una alternativa al orden de Estados Unidos, sino más por resentimiento, ¿no? Más por esa desigualdad y por la necesidad, digamos, de cambiar las normas. Pero no están proclamando un proyecto coherente en contraposición a Estados Unidos, y por lo tanto no tenemos eso, un bloque un bloque del este, ¿no? Un bloque socialista frente a un bloque capitalista. Per tant, clarament estem en un sistema multipolar.
A mi se m'acumulen les preguntes que fer-li a en Àngel Marrades i he d'anar avançant perquè el temps a la ràdio no és infinit. Et volia demanar per la Unió Europea. En aquest escenari que ja veiem que és fragmentat, quin marge de maniobra té la Unió Europea? Actua o pot actuar com un actor global fort? Està condemnada a reaccionar, que és el que sembla? Com ho veus?
Bueno, yo lo que veo es que sí, que la Unión Europea parece que está más condenada a reaccionar o a ser un actor de segundo orden, subordinado principalmente a Estados Unidos. Pero claro, esto hay que entender que la Unión Europea, como creación, ¿no?, como propia estructura, es parte del orden atlantista, ¿no?, parte de las estructuras del bloque atlantista construidas por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, no es un ente neutral, no es un ente independiente de ese sistema, sino que es una extensión de la propia, en parte de la propia OTAN. Es, digamos, ese aspecto económico, ¿no?, y de unión política de ese aparataje militar. Entonces, claro, la Unión Europea no puede independizarse de esa realidad. Y la Unión Europea sigue estructuralmente siendo muy dependiente de todos esos elementos de Estados Unidos y es, por lo tanto, la verdad, ciertamente difícil pensar que la Unión Europea puede generar una alternativa a Estados Unidos. Y se ha visto, ¿no?, constantemente que siempre ha tendido, digamos, a plegarse, ¿no?, a las necesidades de Estados Unidos, y eso se ve especialmente en Ucrania, ¿no? Rusia, digamos, ha intentado cortejar a la Unión Europea y jugar, digamos, en esas contradicciones entre la Unión Europea y Estados Unidos y proponer, digamos, un sistema alternativo al atlantista, ¿no?, un sistema más continental, uh-huh, europeo. Y la Unión Europea en todo momento ha rechazado esos intentos de acercamiento y por lo tanto, digamos que la Unión Europea en ese sentido ha rechazado la posibilidad de construir otro tipo de orden y yo creo que no tiene poder suficiente por sí mismo para, uh-huh, para hacerlo.
Uh-huh. I per acabar, Àngel, si mirant cap al futur, no sé, 20 anys endavant, per exemple, 10, no sé, quin diries que és el principal risc i la principal oportunitat d'un nou ordre internacional?
Bueno, está difícil hablar con 10, 20 años, pero bueno, yo creo que quizá el mejor ejemplo que tenemos ahora para mirar, ¿no?, el mejor espejo en el que mirarnos es Palestina. Yo creo que Gaza es un poco lo que nos dice sobre el futuro, porque... Y es ahí donde yo creo que realmente se ha enterrado el orden internacional, ¿no? Yeah. Porque el caso de la invasión de Ucrania, por supuesto, era una ruptura del orden internacional sin precedentes, sí, pero era algo que venía desde fuera del sistema, podríamos decir, de cierto modo, porque no formaba parte de Rusia, no formaba parte, digamos, del, sí, Occidente colectivo. Sí. Y el tema era cómo respondía Occidente a ese desafío. Sí. Y si bien la respuesta a ese desafío fue que no consiguieron aislar a Rusia, en el caso de Palestina viene desde dentro. Es decir, Israel forma parte de un aliado fundamental de ese sistema y la respuesta pues ha sido claramente dejar hacer, ¿no?, proclamar el derecho a la defensa de Israel en medio de un genocidio y yo creo que eso muestra, digamos, el nivel de degradación, ¿no?, y de decadencia de ese orden. Y por un lado creo que el fascismo, ¿no?, que empieza a asomarse, ¿no?, especialmente con Israel como ejemplo de etnostado, ¿no?, estado, digamos, dirigido y articulado en torno a esa concepción racial del mundo y nacionalista. Y por otro lado, la vuelta, digamos, del genocidio como herramienta central y no condenada de manera internacional, ¿no?, dibujan los contornos realmente de ese orden que nos viene. Y en ese sentido no tengo esperanzas, la verdad, buenas palabras.
Ya, súper recomendable La pugna por el nuevo orden internacional, escrita por Descifrando la guerra, en Jorge González Márquez, en Alejandro López Canorea y en Àngel Marrades. Molt interessant, enhorabona per sa feina i ho recomanam a tots els oients perquè és la manera d'entendre d'on venim, on som i cap on anem en aquest món tan complex i tan canviant. Àngel, moltíssimes gràcies i molta sort.
Encantado, muchas gracias.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Diuen que l'ordre dels factors no altera el producte. Això passa a les propietats commutatives de les matemàtiques, és a dir, a la suma i a la multiplicació. Però a la vida ja és una altra cosa, perquè en determinades situacions canviar les tasques o els factors sí que afecta el resultat final. Una bona manera de posar ordre es fer llistes. Lilian Goberna, sòcia de Go Consulting.
Aunque sea una lista genérica, una lista global, tiene que haber temas familiares, tiene que haber temas de personales, de gestión, de gestiones que tienes que hacer, de autocuidado, ¿no? Que haya esta parte de bienestar dentro de la lista, como hacer un proyecto o hacer esa llamada o esa entrevista que te toca hacer, ¿no? O el informe, es igual de importante el que tú priorices también tu bienestar y ese ratito para ti.
Per tant, que no siguin només llistes relacionades amb la feina, ja ho heu sentit. No oblideu els propòsits que fèreu en començar l'any, que segur que n'hi havia molts i tenien molt a veure amb el nostre benestar personal. I escriviu, perquè escriure també ajuda a l'ordre. Goretti Tur, sòcia també de Go Consulting.
Per què? Perquè el cervell que escriu és el que pensa. Després, ens podem fer les tres preguntes, no? Que és urgent de tot això, que és important i quines són les coses que no fa falta que faci jo, és a dir, fer una tasca de priorització. I quan ja tingui clar per on he de començar, el que funciona és fragmentar. I aquesta sensació d'anar superant etapes, d'anar passant petits xecs, en el cervell li dona aire, el fa respirar. I és un bon truc.
Avui la polisèmia de la paraula ordre ens ha duit fins a una ordre religiosa, la dels Mercedaris de Palma, que es va fundar l'any 1218 a Barcelona, o sigui que ha plogut molt, que la va fundar Pere Nolasc i que arribà a Mallorca l'any 1232. En aquells temps es dedicava a la redempció dels captius. De fet, així començà Pere Nolasc quan exercia l'ofici de mercader. Intercanviava presoners cristians per musulmans. I l'ordre dels mercedaris duen el convent de la Mercè de Palma des del segle XIII i el pare Nacho Blasco és el seu superior i li donem la benvinguda. Com està? Benvingut entre avui i demà.
Oh, bona nit, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt bé. Avui hem triat aquesta paraula, que és ordre. Aquests són els orígens de l'ordre, un poc resumits, perquè sé que és una història molt llarga, però avui què caracteritza l'ordre dels mercedaris, pare Nacho? Quins són els seus principis?
Bueno, los principios siguen siendo la misma inspiración que los tiempos iniciales, allá por el inicio de las órdenes mendicantes en el siglo XIII, junto a dominicos, franciscanos, trinitarios, y surgen nuevas formas de vida religiosa que tenían pues una labor más social, más caritativa. Ahí surgen las órdenes, surge la Orden de la Merced, inspirada a Pedro Nolasco, nuestro fundador, un comerciante de telas que vivía en Barcelona y que debido al conocimiento de esos viajes, pues veía cómo cristianos cautivos estaban pues presos en tierras del norte de África y entendía que bueno pues corrían el riesgo de perder o dimitir de su fe. Y entonces la Orden de la Merced surge con el propósito de liberar a los cautivos cristianos en manos de musulmanes en aquella época. Y esa es la misión fundamental que se perpetuó durante unos cuantos siglos hasta que, pues gracias a Dios, aunque no del todo actualmente, fueron terminándose ese tipo de esclavitudes, aunque como te digo siguen presentes en algunos sitios. Y nosotros, la provincia de Aragón, dentro de la Orden de la Merced y cada provincia mercedaria, fuimos releyendo el carisma y actualmente nosotros, como te digo, la provincia de Aragón, que es la zona del antiguo Reino de Aragón, sí. Nos dedicamos a la redención de los cautivos a través del colectivo de los presos, de trabajar en las prisiones, de la reinserción, de la acogida y también a través de nuestra presencia en misiones con la promoción, sobre todo, de la infancia, el cuidado de la infancia y la prevención de la delincuencia a través, pues, de generar esos espacios donde sea posible que, pues, niños y adolescentes más vulnerables puedan tener acceso a una educación que les permita tener un futuro más libre.
Uh-huh. Idò, important també avui dia és la tasca dels mercedaris de Palma. I com és la comunitat de frares de sordres mercedaris de Mallorca? Per a quan sou, com sou també?
Pues mira, actualmente somos 4 religiosos y bueno, pues también la comunidad de Palma muestra un poquitín las líneas actuales de cómo se constituyen las comunidades religiosas. Sí. En nuestra comunidad hay 2 religiosos mozambicanos, un salvadoreño y yo, que soy valenciano. Sí. Y bueno, pues estamos viendo cómo hace, en los años 50-60, éramos los españoles los que íbamos a fundar a países de misión, y cómo, bueno, pues ahora estamos recibiendo esa maravillosa ayuda de esas vocaciones nativas de comunidades que, bueno, pues se fundaron hace muchos años y que están dando sus frutos vocacionales, y que ahora, pues debido a la situación eclesial de la, bueno, del clero en España, pues también necesitamos que vengan aquí a evangelizar y a servir a la Iglesia española.
Mm-hmm. Clar, sou 4 religiosos. Jo entenc que teniu molta força per fer totes les accions, però necessiteu moltes mans. I teniu els seglars, que crec que és una important comunitat al voltant de l'Ordre dels Mercedaris. He vist a Facebook que teniu una pàgina Amigos de la Merced de Mallorca, hi ha la Fundació Obra Mercedària, i pel que veig, una gran xarxa de voluntaris, no?
Ajá. Sí, bueno, pues como todas las realidades eclesiales, y bueno, pues existen grupos, no solo en Palma, sino existen grupos de seglares que, empatizando o sintonizando con el carisma, pues se suman desde sus vocaciones particulares al carisma mercedario, ¿no? Eso tiene, pues, acciones concretas, como dedicar tiempo a colectivos vulnerables, a voluntarios de prisión. Aquí en Palma también, pues, atendemos el ropero para las personas que, pues, es sin techo normalmente, y también todos los viernes, pues, se reparten alimentos a las familias más vulnerables del barrio. Uh-huh. Bueno, todo esto es necesario, un grupo humano que sea posible llevarlo a cabo. A los que, si no, los frailes, pues no llegaríamos a todos, o sí, que eso es posible.
Sí. Està clar. I ara que parlava de Facebook, tota la part de noves tecnologies, de donar-se a conèixer, d'obrir-se perquè la gent sàpiga el que feis, com arriba a ser d'important dins la vostra tasca?
Jo crec que és important la presència de Iglesia també a través de les redes socials. És un instrument maravilloso de difusió, sin duda, y también de hacer presencia, evidentemente, pues abierto a toda la crítica que pueda, bueno, pues, pero eso pasa en todos los colectivos, no solo con la Iglesia, ¿no? Ya sabemos que no siempre se hacen usos adecuados de las redes sociales, y bueno, pero para mí, que estoy haciendo el esfuerzo por compartir información, por invitar a través de las redes sociales, yo creo que también el cristianismo de hoy en día pasa por hacerse presente a través de los medios más potentes o más adecuados para hacer llegar un mensaje que creemos que sigue siendo actual, como es el mensaje del Evangelio. Uh-huh. Y bueno, pues a ese nivel, y bien utilizado, pues sin duda redes sociales, pues un instrumento maravilloso.
Cada nuevo empeño me invita a abandonar.
M'havien dit que el pare Nacho tenia una veu molt radiofònica, però el que no m'havien dit és que havia editat diversos discos, no?
Sí, y también es así, sí. Bueno, pues dentro de las vocaciones particulares, soy el superior de los mercedarios de Mallorca, pero también soy psicólogo sanitario, especialista en trastorno obsesivo compulsivo, y a ratos, pues músico.
En la música també s'arriba en el cor de les persones, eh?
Sin duda, sin duda. O sea, aparte de mi vocación Yo me gusta decir que muchos cristianos, o la mayoría de los cristianos, tenemos una banda sonora religiosa que está muy anclada a nuestra experiencia espiritual. Uh-huh. Igual que yo la tuve de jovencito, pues bueno, llamado a esa vocación a compartir desde la música y la voz con otras personas, el tiempo me ha regalado, Dios me ha regalado que esa música puede llegar a muchas personas y que a través de esa música puedan enriquecer su experiencia de Dios.
I li puc demanar, pare Nacho, com va ser l'inici d'aquesta vocació i que la manté avui dia dins l'ordre dels mercedaris? Sí, ho he dit bé, dels mercedaris.
Sí, mercedaris, sí. Pues bueno, la verdad es que yo recuerdo, bueno, recuerdo, yo no lo recuerdo, pero mi madre me dijo que yo con 5 años ya dije algo así en casa, como yo de mayor quiero ser o sacerdote o médico, ¿no? Pero yo no lo recuerdo. Lo que sí que recuerdo es una tendencia natural a la espiritualidad, que se fue forjando con el tiempo, ya de monaguillo, de pequeñito, y luego, pues bueno, como Dios sabe cómo hace las cosas, pues en mi barrio llegaron los padres mercedarios, en la ciudad de Castellón, yo soy de Castellón, y por distintas razones, y me imagino, pues porque Dios tenía preparado eso, pues acabé entrando en contacto con los padres mercedarios, de los cuales, del carisma que me enamoré, y empecé a ser voluntario de la prisión y empezando la carrera de psicología, pues a los 2 años estaba en el convento como postulante mercedario y de eso han pasado 33 años.
Que bé. I el futur de l'ordre, ara que mos contava que eren 4 religiosos, com el veu en ple segle XXI?
Bueno, pues hay que asumir que, por lo menos aquí en España, el tema de las vocaciones es preocupante y que, bueno, nos toca bailar estos tiempos y dentro de las circunstancias, pues por lo menos intentar ser el mejor estímulo para otros jóvenes que estén en búsqueda y sobre todo intentando ser coherentes y congruentes con nuestro carisma a través también de nuestro trabajo pastoral y espiritual para, bueno, que Dios siga tocando corazones. Y si no es en España en este momento, porque así lo quiere el Espíritu Santo, pues que sean otros sitios donde sigue habiendo pues, sed de Dios, ¿no? Yo creo que en todos los sitios la hay, lo cual es que a lo mejor aquí en España, pues ahora nuestras vidas van por otros lados. Y pero bueno, confiemos, yo confío siempre en que el Espíritu Santo darà a la Iglesia lo que necesita en cada moment.
Uh-huh. Idò, li agraïm moltíssim avui que hagi estat amb els oients d'Ivetres Ràdio en el pare Nacho Blasco, que és superior de l'Ordre dels Mercedaris de Mallorca. Moltíssimes gràcies i molta sort amb tot el que hagi de venir.
Moltes gràcies.
Ivetres Ràdio és memòria.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé, ordenat.
Ordenat, eh? Pensava que m'anaves a dir les teves ordres.
A les teves ordres, també. Yes, sure!
Però m'agrada que som dues persones ordenades.
Bueno.
Bueno,
jo me'n sé d'un que diu que som més jazz que música clàssica.
Sí, en Toni i jo som més de jazz, efectivament. I així que estarem pendents de la xerrada que tindrem per baixar barrera amb una dona que és una dona d'ordre.
Sí?
Ja veuràs com us inspirarà. Sí. Anem amb ordre aquesta paraula del capítol d'avui i la duim a la gran pantalla.
Sí, la duim a la gran pantalla i m'ho anem a l'any 1971, quan Stanley Kubrick mos posava davant un dilema molt incòmode. Què és pitjor, el caos violent o un ordre imposat que anula la llibertat?
Es ver a un viejo y asqueroso borracho chillando las asquerosas canciones de sus antepasados mientras no para de hacer bleu bleu como si tuviera una asquerosa orquesta en sus cochinas tripas. Los tipos así siempre me han repateado. però aún mucho más, y encima son viejos, como aquel.
Una de les seqüències més icòniques de La Naranja Mecànica, una pel·lícula dura, violenta, estranya, incòmoda i que planteja moltes més preguntes que respostes. Un Londres que viu immers en sessions d'ultraviolència i un estat obsessionat en l'ordre social, se posa en marxa un sistema per reprogramar els individus perquè ja no puguin escollir fer el mal, encara que això sigui eliminar l'essència de ser ser humà. És una producció que vola pels aires tota la concepció de sordre que puguem tenir dins el nostre cap. És una pel·li tan polèmica com desagradable de veure, perquè ho és, i en el mateix temps és magnètica, perquè no pots apartar la vista d'això, igual que li fan a Malcolm McDowell en el protagonista, en Alex, que li obrien els ulls i li injectaven imatges de violència tot el temps. És una pel·lícula que, a més, va estar prohibida tant la seva exhibició com la seva venda i el seu lloguer durant 30 anys en el Regne Unit. Però jo crec que és una pel·li absolutament necessària. L'has de veure com a mínim una vegada. I, a més, tota aquella ultraviolència, ritme de Beethoven, d'un Beethoven reinterpretat en Hammonds i orgues i teclats i sintetitzadors. Uf, t'arriba a posar molt nerviós.
Sí. Sí, és uf, com diu en Toni, efectivament, sí, però sí, s'ha de veure, i és història de cinema i també és molt, com deies, molt magnètica. Ordre és la nostra paraula.
I si volguéssim anar a un ordre tan absolut que poguéssim prevenir els crims abans de que succeesquin?
Okay, Jan, what's coming? Double homicide, one male, one female. Killers male, white, 40s.
Set up a perimeter and tell them we're en route.
I'm placing you under arrest for the future murder of Sarah Marks.
Give the man his hat.
Això és el tràiler de Minority Report, de Steven Spielberg, Tom Cruise, Colin Farrell, Samantha Morton i Max von Sydow. Era l'any 2002 quan Spielberg mos presentava una pel·lícula a qui von Sordre ja no castigava, però veu. De fet, la policia deté les persones encara que no han fet res, perquè hi ha tres precocs, que són tres persones que tenen poders cognitius o precognitius, que ho han previst o no. Aquest era el dubte que posaven damunt la taula, l'argument, diguéssim, el conflicte que tenia un d'aquests policies que se dedicava a detenir persones perquè els precocs li deien aquest home matarà la seva dona d'aquí 4 dies. No? És vera que és una pel·lícula que és molt entretinguda. El que passa és que és una miqueta massa simple, no? A nivell de guió, a nivell de frases, a nivell de diàlegs, riu un moment en què pots endevinar la frase següent. I la converteix en un thriller, bàsicament, d'un policia perseguit, el típic policia que és perseguit pel seu propi sistema. De fet, ara se n'acaba d'estrenar un amb en Chris Pratt que se diu Sin Piedad, que és exactament el mateix. El que passa és que és un altre sistema, més de ser precox, és intel·ligència artificial, la que jutja i executa en els que mataran a col.
Minority Report, i la que ve ara també és d'aquestes potentetes,
d'aquestes,
no?
Sí, avui m'han anat a les pel·lícules potentetes, sí. Perquè això de sordre, clar, sordre en el cinema no du mai res bo. Molts d'arguments de pel·lícules són gent que intenta rompre sordre, i en aquest cas és necessari canviar sordre establert i evolucionar.
1, 2, 3.
En un tiempo nuevo, hermana, la iglesia necesita adaptarse.
El padre Flynn llamó a Donald Miller a la rectoría.
¿Qué pasó en la rectoría?
Nada, estuve charlando con el niño.
¿Sobre qué?
Temas privados.
Ai, aquestes senyores, només així com anaven vestides, ja...
Te posen nerviosa.
Sí, donen un pot de repelús.
Això és La Duda, amb uns actors absolutament brillants. Meryl Streep, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams i Viola Davis. Any 1964, a una parròquia dels Bronx, un apassionat i carismàtic sacerdot intenta canviar l'ordre d'un col·legi que durant anys ha estat gelosament salvaguardat per una estricta directora que segueix un ordre que no se surt ni una coma de les línies escrites quasi en pedra, no?, de muntes llibres. El que fan és accepten un nin negre a dins d'aquesta escola catòlica i el sacerdot li fa massa cas. Així que sembràs dubte de quin és aquest cas que li fa el sacerdot en aquest nin, és l'únic que els hi queda per destruir. I això és el títol de la pel·lícula, La duda. És una pel·lícula molt clàssica, o sigui, realment és una pel·li de diàlegs, de tensió, de girs de guió, però té unes idees absolutament contemporànies. Però és una pel·lícula anacrònica, de fet. La veus i dius, aquesta pel·li s'ha rodat el 2008, en sèrio? No és de l'any 50? Però és tan intel·ligent, tan adulta i tan subtil que t'obliga a estar pensant i repensant constantment. Des d'aquí, a més, un record per Philip Seymour Hoffman, que per això és un des... un dels millors actors que han tingut en els darrers anys i que és una llàstima que ja no el puguem veure a la pantalla, així que recuperem com a mínim les seves pel·lícules.
Aquí també podríem incloure l'ordre religiós.
Exacte. Eh?
També mos permet jugar amb aquesta polisèmia de la paraula. I s'acaba ara.
I si l'ordre fos un patró matemàtic?
I la bolsa, una infinitat de números que representa la economia global. Millones de manos trabajando, millones de mentes, una red inmensa llena de vida. Un organismo natural. Mi hipótesis, la bolsa también forma un modelo. Lo tengo delante, escondido entre los números.
Ai, quines ganes!
És curiosíssima aquesta pel·lícula, això se diu Pi. Orden en el caos, val? El subtítol el varen posar, evidentment, perquè la gent no pensava que era una pel·lícula sobre matemàtiques. Però sí, és una pel·lícula sobre matemàtiques. És la primera pel·lícula de Darren Aronofsky, que la va rodar en blanc i negre, demanant un préstec molt petit a cada un dels seus amics, que li varen acabar deixant els doblets suficients com per poder rodar la pel·lícula, i que el va convertir en el millor director del Festival de Sundance i en guanyador de tots els certàmens independents del món aquí on se presentava la pel·lícula. Un matemàtic està convençut de que tot l'univers segueix un patró perfecte, val? I aquest, dins d'aquest univers hi ha la borsa. Ell pensa que pot trobar el patró del comportament de la borsa en el número pi. A partir d'aquí hi ha tota una sèrie de grups de Wall Street dolentíssims que volen aquesta fórmula, i ell s'obsessiona de tal manera que la seva recerca acaba, o pot acabar directament, en paranoia. És una pel·lícula amb una atmosfera fascinant, i és un homenatge brutal a la cultura underground de nord-americana i sobretot de Nova York. Durant anys va ser la pel·lícula que va tenir el rècord mundial de planos per segon. Ojo, és una pel·lícula que desafia totes les categories, vull dir, no és un drama, no és un... No, és una experiència i ja està. Bueno, quasi com tot el que fa Aronofsky, no?
I en blanc i negre...
Sí, també... són 16 mil·límetres.
Sí,
vull dir,
clar.
Està rodada en 16 mil·límetres. Un gra enorme,
sí,
un blanc i negre tremendo. Perquè,
no,
clar,
no és molt elegant.
No, que va, si està rodada... No sé si li va costar 5.000 dòlars, una cosa així. Vull dir, sí. està rodada en tres duros. Allò de tengo amigos, por favor, me dejáis 500 dòlars cada uno. I va aconseguir 5.000 o 6.000 dòlars, va rodar aquesta pel·li i la va presentar en els festivals.
I
a partir d'aquí...
I va fer camí.
Va fer camí.
Ah, molt bé. I d'ordre la nostra paraula, i hem d'anar ja accelerant una micona per a una micona. No te'n vais encara en la següent pel·lícula.
Un altre ordre que és aparentment immutable és el temps, però en els cinemes les normes estan per trencar-se, i els ordres també.
Dios sabe cuando se mueve uno solo de tus cabellos. ¿Cuánto cabe en 21 gramos? ¿Cuánto se pierde?
Que inquietant que bona aquesta pel·li, eh?
Sí, és superinquietant. 21 gramos és una història d'un accident. És història d'una dona que perd en el seu fill i en el seu home en un accident. Aquest és l'argument, diguéssim, no? I d'un altre que la cerca per una raó que no explicarem, perquè si no farem massa spoilers. Però és una història rompuda, fragmentada, que no té línia recta. Lo que fa és construeix el dolor dels personatges a mesura que te va donant aquestes pessetes, no? I acabes destruït. O sigui, acabes destruït com els dos personatges de la pel·lícula. Sean Penn, Benicio del Toro, Naomi Watts i Charlotte Gainsbourg són els protagonistes, i el director és Alejandro González Iñárritu. Els actors estan perfectes i la fórmula d'anar posant pessetes amb aparent desordre narratiu, però que se van muntant aquest dolor que dèiem, fa que l'espectador se senti igual, no?, a mesura que van apareguent a la pantalla. Iñárritu te proposa una experiència mental i parla d'una idea molt simple. Quan l'ordre se trenca, ja no torna a ser el mateix, per molt que el tornis a recomposar.
M'agrada, avui, al teu punt de vista, jo pensava que duries aquí, no sé, l'ordre dels franciscans, del nombre de la rosa...
Pero, mi señor abad, él es inocente de los crímenes que han bañado en sangre esta abadía.
Alguna peli bèl·lica on un militar doni moltes ordres...
¿Ordenó el código rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el código rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
Serà bé que has anat en aquest tipus d'ordres, no? De s'ordres, sobretot, de s'estructura i dels temps. I
exacte.
I amb què acabam.
I acabam amb cercar s'ordre. Un home que cerca s'ordre en s'estructura perfecta d'un guió perfecte.
Bien, cuéntame lo que piensas de nuestra locura de proyecto.
El ladrón de orquídeas es un libro genial.
La Roche es todo un personaje, ¿eh?
Desde luego. Y Orlin hace que las orquídeas sean fascinantes. Y sus reflexiones sobre Florida, la recolección furtiva de orquídeas, los indios, tienen la garra descomedida del New Yorker. Y quiero ser fiel a eso. Me gustaría que la película existiera y que no dependiera de una trama artificial.
Això és el que plantejava Charlie Kaufman en el seu guió, i ell mateix com a protagonista, perquè és protagonista de la pel·lícula nom Charlie Kaufman, o sigui, és el mismo guionista, a Adaptació, El ladrón de orquídeas, dirigida per Spike Jonze, Nicolas Cage per partida doble, Meryl Streep, Chris Cooper i Tilda Swinton protagonitzen aquesta pel·lícula tan brillant com loquíssima. És història d'un guionista que ha d'adaptar un llibre en el que no passa res. Un llibre que se diu El ladrón de orquídeas, aquí on bàsicament se parla d'orquídeas i de què és el que passa amb les orquídeas, la gent que roba les orquídeas, el mercat pirata d'orquídeas... Ja està. És el caos creatiu d'un home que no entén que el que necessita no és precisament el que està cercant. Ell cerca aquest ordre i precisament el que necessita no és això. És una pel·lícula molt complexa, però en el mateix temps és molt original i molt divertida, perquè fa una reflexió sobre la capacitat que tenim de reinventar-nos i convertir-nos en personatges.
Molt bé. I de El ladrón de orquídeas, una pel·li que també té uns anyets, però
sí,
el que hem de fer sempre és recuperar-les i veure-les en els ulls de l'any 2026. I de Toni Camps, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i salut i cinema.
TV3 Ràdio és actualitat.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Benserra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
In so many pieces, people searching for so many ways of releasing their disappointment.
I així, poc a poquet i de manera ordenada, anam arribant al final d'aquest nou capítol d'Entre avui i demà, amb Bernat Nadal al control tècnic, i ens toca baixar barrera. Bé, he de dir que no m'ha acabat de posar ordre. Segurament la dona en qui ara xerrarem mos ajudarà.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Magda Pujades, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Molt bé.
Gràcies per ser nosaltres avui, que han triat la paraula ordre. Jo crec que t'és molt familiar. Si a Magda Pujades li dic ordre, que li ven el cap primer de tot?
Me ven el cap, el primer, la meva passió.
Sí.
Però aporta, pues, claretat, equilibri, sí, harmonia, benestar, fluïdesa, senzillesa, calma, confort,
sí,
i podria seguir.
Mare meva, quasi res, eh? Així que sí, atenció, oients, que s'ordre mos durà moltes coses bones, perquè tu t'hi dediques professionalment a posar ordre, sí, ho podríem dir així.
Així és. Jo sóc organitzadora d'espais.
M'encanta, sí, m'encanta. Conta-mos un poc primer, i així te coneixem un poc més, com sorgeix això, perquè tu no vares dir un dia seré organitzadora d'espais. No, no, tu ja estaves fent feina i vares dir crec que això serà lo meu.
Sí, jo des de sempre m'havia, m'ha agradat molt l'ordre i l'organització, però jo vaig estudiar administratiu, jo estava a una oficina tranquil·lament, un superbon horari, i ja ho feia això, les meves amistats, les famílies, fins que un dia vaig veure que hi havia una formació que se podien formar i hi havia gent que feia feina d'organització d'espais.
Uh-huh.
Me vaig formar, vaig investigar tot i quan vaig estar ben formada vaig dir, vinga, surt de la meva zona de confort i malans, que jo no me vull jubilar, diguent, vaig ser bona però no ho vaig intentar. I la veritat que tenim més feina de la que mai m'hagués pensat i puc aparcar, quasi, quasi.
Que fantàstic. I qui sí, te demana els teus serveis? Anem a organitzar espais, cercar un entorn més agradable, més funcional, però posa'm un exemple de qui te demana els teus serveis.
Tenc clients de tot tipus, de diferents edats. Normalment és per organitzar espais, un vestidor, una cuina, o un rebost, un bany, depèn, un garatge, un traster. I després tenc clients que una vegada que han fet un espai i veuen els resultats, els beneficis, tot el que els ha portat, pues, volen un altre espai. I anant fent diferents espais fins que tenen la casa completament reorganitzada, en el seu estil de vida, molt eficient, sempre pensant, és molt personalitzat.
I crec que és moment d'abans i de després d'una mudança, no? És moment mudança ha de ser, sí, un bon moment, no?, per posar ordre, un moment determinant.
Sí, sí, és un dels moments bastant importants. Estiríem en la premudança, seria lloc on començam a empaquetar. Jo sempre recomano aquí ja descartar les coses que no se volen dur a la nova casa i després la mudança fa el servei, ho du a la nova casa i jo torn a estar allà per la postmudança, que seria obrir totes les capses que hem fet i anar col·locant cada cosa en el millor lloc perquè les quedi la millor solució del mecenatge, perquè els quedi molt còmode.
I aquí entenc que fas feina tant en l'espai com amb els objectes que hi ha dins aquest espai, sobretot, no? Les dues, sí, coses.
Sí, les dues coses. A vegades, començant només per l'espai, però després sí que es treballes en els objectes, perquè a vegades toquen pues, records, sentiments, i després passam amb un acompanyament perquè tens això, aquest record, s'apego...
Sí. Això és molt interessant, perquè acabam acumulant moltes coses, coses que xerren de nosaltres, coses que són records, coses que varen formar part, jo què sé, de la nostra adolescència, de quan els meus predins tal, ara he de tenir un fill que faig, no? Vull dir, els nostres moments vitals acumulen coses, i aquestes coses acumulen records. Com se gestiona això? En quin moment dius, mira, allò de la teva adolescència ja ho pots anar deixant, però queda't això, a lo millor, no?
Sí, depèn de l'espai que tenim. Si tenim espai, pues, cap problema. Fem una capsa i li posem records de l'adolescència. Jo sempre recomano als clients que per molt petit que tinguin l'espai, de l'estància on visquin, pot sempre tenir una capsa de records, aquelles coses més importants, aquestes que no volem descartar, una imatge, un algo que per cada persona pot ser una preda, lo millor és molt important. Pues cada objecte té un valor per cada persona. I tenia sempre una caixa on ficam aquestes coses que no molt volen desprendre de la nostra vida. Uh-huh. I sempre la tenim allà com un tresor.
Diuen que quan tens una capsa que fa més d'un any que no obris, ja la pots tirar. Jo no sé si estàs d'acord amb això.
Sí. Mira, amb aquesta sí que seria quan faim un canvi d'armari. Mm. Això sí que a vegades propòs pues, deixar aquestes coses que no saben si descartar, però per si un cas... Jo dic, pues, cap problema. La ficam dins una caixa, li posam la data. Si tu d'aquí un any no l'has necessitada, no l'has utilitzada, vol dir que a la teva vida en aquest moment ja no la necessites. Doncs pot sortir de la nostra vida.
Uh-huh. Molt bé. No sé si tens això un top 3 de consells, Magda, a l'hora de fer la teva feina o a la primera reunió amb els teus clients.
Acumular records i moments i no coses ni objectes, que aquests sí que acumulen i mos fan desordre, però els altres no.
Que bo. I tornaven al principi, quan t'he demanat la paraula ordre que te venien al cap, no? Que mos has dit un munt de coses meravelloses. En el final, l'ordre és tot això. És molt més que deixar les cosetes ben guardades o aprofitar un calaix i enrotllar jerseis d'una manera determinada. L'ordre és molt més, no? El necessitem en el nostre voltant, a casa nostra, a la nostra oficina, en el nostre dia a dia, no?
Sí. Quan faig feina amb els meus clients és un acompanyament, perquè a vegades un armari desordenat pot significar que estem amagant unes emocions, unes coses, i quan ho trenc, s'op tot això i se troba. I després és, en el final, per fer-lo molt funcional, molt personalitzat i adaptat a cada persona, perquè mos aporti això. Calma, benestar, és benefici.
Sorgeixen molt de moments d'aquests íntims, entre cometes, amb els clients, on te conten coses que dius, ara ho entenc.
Sí, sí, sí. Jo sempre, quan començo a fer feina amb un client, faig una primera visita per veure l'espai i fer aquesta petita entrevista per veure què l'ha duit en aquell desordre. A vegades jo ja reconec que hi pot haver. I quan començam a treballar, pues sí, que hi ha moments pues, que traiem unes coses i una clienta se posa a plorar, sorgeixen sentiments, afloren sentiments que ni ells mateixos sabien.
Que bo. Mm-hmm. Idò, mos agrada molt aquesta vessant d'ordre, no? I tot el que implica també des del punt de vista emocional. I tu ets una dona ordenada, entenc, no, Magda?
Sí.
No, ser una dona molt ordenada i això també t'ho dona molta pau, segurament. Necessitam... Mira, sempre faig aquestes dues preguntes finals en els convidats que mos ajuden a baixar barrera. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir. Una dona ordenada com tu, què fa abans d'anar a dormir?
Intent acabar el dia llegint, si puc, un poquet, algunes pàgines antes de quedar-me adormida.
Sí.
Però sí que el darrer és agrair tot el que m'ha portat el dia i agraïment.
M'agrada, i perquè no ets la primera ni la segona persona que ho diu. I necessitem una cançoneta per anar baixant barrera fins demà. Que mos proposes?
Per jo, quan m'he d'activar o he de començar una organització, Coldplay.
Vinga. I d'on Coldplay començarem a posar ordre en el nostre entorn, en el nostre voltant i en les nostres vides. Magda Pujades, mos ha agradat molt xerrar amb tu, conèixer-te, molta sort en tot el que tinguis per endavant.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
In the night I lie and look up at you. When the morning comes I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture. That bright infinity inside your eyes.
매일 밤 내게 날아가. 꿈이란 것도 이젠 지나. 웃으며 너를 만나. Never ending forever baby. You are my universe and I just want you.
세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매일 싫어도 결국엔 잠시니까 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.